house, cause I'm an albatross.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. Queixes dels usuaris en la primera jornada laborable amb alteracions de les línies R2, R1 i R11 de Rodalies per les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal i de la futura estació de la Sagrera. Els trens que van a l'aeroport surten des de l'estació de França passant pel Passeig de Gràcia. En aquest primer dia laborable el servei ha transcorregut segons el previst, però amb molta incomoditat per part dels passatgers i queixes per manca d'informació. Marc Pijuan, com està el servei a hores d'ara?
Bona tarda, Caral. Doncs les arribades i sortides dels convois es van alternant per les úniques dues vies disponibles. Quan ho fan per la via 1, la sortida és molt ràpida i es fa a peu de carrer, però quan l'arribada es produeix per la via 2, els usuaris han de fer servir unes escales que passen per sobre de les vies amb el consegüent coll d'ampolla. Aquest fet ha provocat les queixes d'alguns usuaris. De la seva banda, la directora de Rodalies de Catalunya, Maite Castillo, ha destacat la complexitat de l'operatiu que han hagut d'organitzar i ha celebrat que tot estigui funcionant bé.
Viatgers tenien tota la informació que necessitaven per quan arriben aquí a Sant Andreu Comtal. Els viatgers poden decidir o bé agafar el metro de la línia 1, la parada de Sant Andreu, o tenen l'opció d'agafar una llançadora per anar fins a Sant Andreu, no? Fins a Sagrera. S'està complint tot el que havíem previst i bueno, estem molt satisfets del primer dia de funcionament.
L'alternativa de transport més utilitzada amb diferència està sent la línia 1 del metro, que està absorbint la forta demanda sense problemes, mentre que els autobusos llançadores Renfe, que ha habilitat i que van fins a l'estació de la Sagrera Meridiana, estan sent poc utilitzats de moment.
Gràcies, Marc. Seguirem pendents d'aquestes informacions durant la tarda. La Cambra de Comerç de Sabadell ha posat en marxa un servei que permetrà calcular a les empreses quina és la seva petjada de carboni. Núria García, Ràdio Sabadell.
La voluntat és implicar les companyies, sobretot les petites i mitjanes, en la lluita contra el canvi climàtic. El consultor de la Cambra, Fèlix Arbelo, ha explicat en què consisteix exactament el servei.
Bàsicament són tres passos. El primer és el càlcul de la petjada, és a dir, quin impacte té l'activitat empresarial en, diguem, el canvi climàtic. En segon lloc, un pla de reducció d'aquestes emissions. I en tercer, ja sigui de forma voluntària o obligatòria, el registre d'aquest càlcul al Ministeri, en funció de la normativa vigent.
Una desena d'empreses associades a la Cambra ja s'hi han interessat. La implementació del servei ha estat possible gràcies a la signatura d'un conveni amb la Fundació Empresa i Clima.
Més temes. El Tribunal Constitucional ratifica la presó permanent revisable per l'assassí de la Laia, la nena de 13 anys de Vilanova, i la Geltrú, a qui va agredir sexualment i matar quan ella baixava de casa als avis. El Tribunal considera que hi va haver traïdoria i acarnissament en l'assassinat de la petita, que no es va poder defensar de cap manera de l'agressor, de molta més envergadura i armat amb un ganivet. A més, consideren que hi va haver crueltat en relació a les ferides que presentava la víctima. Per tot plegat, es confirma la presó permanent revisable per a l'assassí. Seguim amb més temes. Salvament marítim, bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil buscant un pescador de 81 anys desaparegut des d'ahir d'una embarcació a l'Alt Empordà. La barca va desaparèixer buida poc després de les 11 del matí d'ahir a prop del sector Alberes d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En la recerca hi participa helicòpters, embarcacions submarinistes, sanitaris i el GRAE dels bombers. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa que fem, un programa, aquest que fem, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho, Òscar Ollero i Carlota Muntada, la producció, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 19 de setembre i volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la, amb temperatura màxima que està pujant respecte a la que teníem ahir, amb molts valors que arriben a superar fins i tot els 30 graus en punts de la Vall de l'Ebre, cap al sud de Ponent, també arriben a molts punts de l'interior cap als 28, puntualment 29 graus, i en canvi en trams de la costa, doncs la temperatura lògicament queda una miqueta més frenada, però tot i així molt agradable, al voltant dels 26-27 graus. La tendència de cara a les properes hores és que continuï aquest ambient que predomina assolellat, però amb creixement de nuvolades en zones de muntanya. Avui, però, no hem d'esperar que hi hagi cap tipus de precipitació, núvols d'evolució, diurna, que s'anien trencant a partir de la tarda, vespre, i en canvi, a partir del vespre i durant la propera nit, es formaran núvols baixos en trams de les comarques de Barcelona, punts també del Camp de Tarragona, i s'anien endinsant cap a altres zones de l'interior de cara a aquesta propera matinada, de forma que demà al matí, a primeres hores, veurem doncs, força més ennuvolat per aquests núvols baixos i algunes boirines en moltes zones de la Catalunya central, litoral, peritoral central i també Camp de Tarragona. Però la resta, en general, amb el cel encara força serè i demà també a la tarda amb creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya. I és tot el moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats ens interessem per la situació de la Palma quan fa un any de l'erupció del volcà a l'illa Canària. Entrevistarem el sabadellenc Carlos Acosta, que reviurà l'experiència viscuda en primera persona. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva. A les 5 coneixerem les inquietuds de la plataforma Salvem Calarnús de Badalona, de la mà de la Montserrat, rectoret del grup de coordinació de la plataforma. Continuarem amb el món de l'empresa per parlar de NIO, una incubadora de projectes del Prat de Llobregat. Ens acompanyarà Rubén Baues, cofundador d'ERE Social. I acabarem amb cultura per avançar el nou curs de l'aula de Castellà del Vallès amb Anton Carbonell, el seu president. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho repassem aquesta ronda informativa que iniciem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A prop de 300 persones han participat de la pedalada popular organitzada com cada any per l'associació Bici Terrassa i l'Ajuntament. Com ja és tradició, aquesta activitat coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat. Abans del tret de sortida, els participants de totes les edats han format un 100% que fa referència al lema de la pedalada d'enguany, Terrassa 100% bici. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres i la durada ha estat de 2 hores aproximadament. Els organitzadors ja van anunciar en la presentació d'aquesta edició que no era una pedalada competitiva, sinó lúdica i reivindicativa. La mobilitat no ha estat l'única reivindicació per part d'assistents i organitzadors. Les emergències climàtiques dels darrers anys han provocat que la conscienciació de la població sigui major. Per aquest motiu, l'associació Bici Terrassa assegura que la millor manera de moure's per la ciutat és aquest vehicle de dues rodes, un mitjà de transport simple, assequible, ambientalment sostenible, diuen, i que no requereix cap aportació d'energia externa.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per l'altra capital, a Sabadell, avui que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell en Comú Podem denuncia que més de 200 famílies de la ciutat s'han quedat sense plaça a les escoles bressol municipals. L'alcaldable de la formació, Joan Mena, assegura que el govern municipal quadripartit havia previst un centre a la Concòrdia que hagués cobert aquesta mancança.
L'escola bressol estava ja prevista en el Pla d'Equitat Educativa que va fer el govern quadripartit, no, l'any 2015-2019. Hi havia una partida pressupostària destinada pel projecte projecte que estava prevista l'any 2019. L'actual govern del Partit Socialista, amb suport de Junts per Catalunya, no ha implementat aquesta partida i, per tant, encara no tenim ni espai, el millor espai, no, del barri per poder implementar aquesta escola. I en aquest sentit, doncs, portem 4 anys d'endarreriment que han pagat aquestes 200 famílies a la ciutat de Sabadell.
Per Mena és una anomalia que de les 12 escoles bressol públiques la Generalitat de Catalunya només tingui la titularitat d'una.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral, a Badalona, avui, que és el que destaca en la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Open Arms busca Port Segur on poder desembarcar les més de 400 persones que ha rescatat durant el cap de setmana. Estan a bord del nou buc insigne, l'Open Arms 1, que des de fa una setmana està en aigües del Mediterrani Central, en la que és la segona missió de la seva posada en marxa. Les més de 400 persones procedeixen d'Eritrea, Somàlia o Síria, i molts pateixen malnutrició i elevats graus de deshidratació, d'aquí la urgència de buscar un port. L'Open Arms 1 va salpar del port de Siracusa el passat dilluns i durant el cap de setmana ha hagut de fer 4 intervencions en aigües internacionals. La darrera ha estat la matinada de diumenge i després de 24 hores de recerca, la ONG ha rescatat prop de 300 persones que feia més de 4 dies que estaven a la deriva. Després de 24 hores de recerca, la ONG ha rescatat prop de 300 persones que feia més de 4 dies que estaven a la deriva.
Gràcies, Paula. Anem fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La 19a trobada de dones al Prat ha girat al voltant de recuperar la consciència corporal i el plaer. Un dels eixos centrals de la jornada ha estat la conversa titulada Sexualitat i plaer a càrrec de Mireia Darder, doctora en psicologia, terapeuta gestal i corporal. A la xerrada ha exposat com les dones han estat relegades a un segon pla en termes de desig i com això té efectes en el desconeixement del propi cos i d'allò que vol cada dona. A més, ha assenyalat l'estrès causat pel ritme de vida que portem.
En la mida que treballem el cos, podrem sentir que si estem en el cap i en l'estrès és el pitjor enemic de la sexualitat i del plaer. I vivim, bueno, ara amb la pandèmia ens han relaxat una mica més, però abans vivíem a tope, no? Estressat vol dir cortisol, vol dir protegir-se, no vol dir res de sentir. I si no sentim, no sabem quines són les nostres necessitats i no les podem dur a terme, no?
Una conversa que s'ha complementat amb 4 tallers simultanis que han tingut el cos també com a protagonista. Els actes al voltant d'aquesta jornada encara continuaran al llarg d'aquesta setmana al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa amb un taller sobre sexualitat de les persones amb diversitat funcional i es repetirà el taller de ciclicitat femenina.
Gràcies, Lluís, i tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Donem vida a l'era d'en Patasques. Gaudim del parc de Canyelles, millorem els patis de les escoles bressol municipals i Castellà amb la diversitat, millorem l'accessibilitat al camp de futbol i jocs inclusius a les places. Són les 4 propostes prioritzades per la ciutadania als pressupostos participatius de 2022. Són propostes presentades per Elisenda Gràcia Torres, l'Associació de Veïns del Pujalet, l'AFA de l'Escola Bressol Municipal Colobrers i el Consell d'Infants. Un total de 1.698 castellarencs i castellarenques han exercit des de l'1 al 12 de setembre el seu dret a vot en aquest procés. Aquesta xifra equival a un 7,4% del total de persones que hi podien participar. Les 4 propostes guanyadores sumen un pressupost de 150.000 euros que es distribuiran de la següent manera. Les propostes de millora de l'era d'en Patasques i del Parc de Canyelles se'n duran 50.000 euros cadascuna. La de l'arranjament dels patis de les escoles bressol municipals, 30.000, i finalment la de millores en accessibilitat rebrà una partida de 20.000 euros.
Gràcies, Rocío, i ara tancarem amb la crònica de Sant Cugat que avui ens porta Carlota Muntada. Bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Carme. Doncs un centenar de persones han participat a la bicicletada popular d'aquest diumenge que s'emmarca a la Setmana Europea de la Mobilitat, des del 16 fins al 22 de setembre. La pedalada ha començat a la plaça de la Vila i ha tingut un recorregut de 9 quilòmetres per tota la ciutat. Una altra de les 3 activitats que s'han realitzat a la plaça de la Vila ha estat el circuit de seguretat viària de carts de pedals, on infants i adults han pogut conduir aquests vehicles per un circuit urbà fet a càrrec de Protecció Civil i la policia local. L'objectiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat és conscienciar i promoure a la ciutadania noves formes de moure's per la ciutat fent ús del transport públic, bicicleta o a peu. Pere Soler, tinent d'alcaldia de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport.
I per tant creiem que això ens ha d'ajudar a tenir una qualitat de l'aire millor i un medi ambient doncs, més suportable a la nostra ciutat i contribuir, evidentment, a minvar la petjada lògica, no?, de millora.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Ara fa tot just un any i una escassa hora el volcà de Cumbre Vieja, de l'illa de la Palma, a les Canàries, va fer la primera explosió que va derivar en 85 dies d'erupció. Hi ha un sabadellenc que ho va viure en directe i ens hi posarà en contacte el Pau Duran. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, doncs el nostre sabadellenc allà és en Carlos Acosta, que el saludem immediatament. Com estàs, Carlos?
Molt bé, molt bé. Aquí estem a la Palma, després d'un any, i bé, eh?
Un any i una hora, dèiem.
Exacte.
Quin és la primera valoració, la sensació, quan mireu enrere i direu, buah, fa un any d'allò?
Bueno, el temps ha passat volant, però quan vas per el lloc on està les colades i tal, doncs és una sensació una mica com contradictòria. Per un costat veus la desolació, de veritat veus la veritable magnitud de la tragèdia, perquè una cosa és estar aquí en la tele i tal, i quan vas ara ja que es pot accedir a molts llocs, perquè han habilitat pistes, carreteres i tal, veus que allò va ser més fort del que tu havies pensat. Això per un costat, i per l'altra banda veus que estan treballant a base de vella, i que s'ha de dir que els poders públics, el Madrid, aquí el govern autonòmic i el Cabildo i els ajuntaments estan posant recursos i estan treballant diguem-ne les 24 hores al dia. Vull dir, passes per una carretera i d'un dia cap a l'altre veus que això va, el progrés que estan allà màquines perforadores, camions, vull dir que estan treballant de valent. La veritat és aquesta. Sí. Això invita a l'optimisme, no?
Clar. D'una manera. Ara ho deies, no?, que és una cosa que en el seu moment era molt perillós, ara es pot anar com a treure el cap el que va ser la zona zero. He llegit que, de fet, hi ha carreteres que s'han de passar allò a 20 per hora, pràcticament, quan vas a treure
sí,
el cap.
Sí, sí, la més important que va quedar afectada, que és la que va de Los Llanos o Tazacorte fins a Portonao. Vull dir, ja a partir de la laguna que un lloc que es diu Les Nòries, són 3 quilòmetres, més o menys, que, bueno, és i clar, no tardes 20 minuts en passar-la, si tot va bé. I bueno, sí, és una mica pesat, però veus que això invita una mica l'optimisme, i que no tot van ser promeses i que van venir a fer-se la foto, que suposo que alguns també, però que això va aquí estan fotent feina i diners, jo és el que veig.
Clar, recordo que van ser 7.000 persones evacuades. Ui, sí. Sento uns sorolls de fons. Sembla com una màquina treballant, pràcticament, Carlos,
sí,
d'aquestes
sí,
que parlaves
sí.
Ara.
Sí, és aquí davant que estan fent obres, una casa que estan rehabilitant, però bueno, res.
T'han posat els efectes de sol que anaves dient, eh?
Sí, no. I clar, per aquesta carretera hi ha zones que potser de 200 metres que diu zona caliente, i tu quan vas con el cotxe sents el calor, i després, bueno, fin de la zona caliente, i llavors ja no hi ha tant calor. Vull dir que ja suposo que van fent prospeccions cada dia, hi ha zones que no sé a quina profunditat i hi ha calor, i vull dir, i això és, la carretera que estan fent es veu que no, de moment no poden posar l'asfalt normal, sinó que barregen aigua del mar a la mateixa sorra del que va expulsar el volcà i no sé què, que és la que aguanta una mica, doncs, la qüestió aquesta del calor interior. El que passa que això és una cosa provisional, perquè a la llarga es veu que l'aigua aquesta salada del mar és perjudicial per als pneumàtics i dels cotxes i camions i això. Però de moment és el que n'hi ha, sí.
O sigui que encara hi ha, fins i tot a la zona de la costa, algunes emissions, no?, de gasos d'aquests perjudicials.
Bueno, després està... Del cono del volcà hi ha dies que surt bastant gasos, però aquest es veu que és més aviat vapor d'aigua. Però a Portonao, que és l'enclau turístic més important d'aquí, d'aquesta part, que vivien allà, no sé si al voltant de 1.500 persones, aquest no es pot accedir encara, està ja aquí, i a la playa de la Bombilla, que està al costat, a menys d'un quilòmetre, aquests llocs en concret no es pot accedir perquè els gasos són tòxics. I clar, tota aquesta gent que tenia cases i comerços i tal, no aquí està, no sé com han anat, alguns s'han buscat, doncs, negocis en altres llocs de l'illa, altres on estan a l'ERE, però l'ERE aquest l'està acabant, i bueno, no, van escapant com ho poden, però vull dir, encara hi ha coses per fer. Vull dir, ahir van haver dues manifestacions demanant més agilitat a les ajudes promeses i tal, vull dir que ja es van fent coses, però molta gent està una mica descontenta perquè pensen que bueno, que no s'estan produint a la celeritat que ells necessitarien, i després d'un any doncs, bueno, ells demanarien més, i clar, la situació aquesta de Portonao, ho acabo de veure a la tele aquí, clar, és que no es diuen si això de aquest no, que no es pugui accedir va durar 2 mesos, 2 anys, i clar, estan com en aquesta interrogació, que és terrible per l'expectativa, perquè si ells diuen, a veure, això d'aquí un mes o 2 mesos o un any no es pot accedir, i llavors a partir d'aquí podríem buscar alternatives, però si no, potser demà, potser la setmana que ve ja es pot accedir, llavors si em diuen això jo no em vaig a un altre lloc a buscar negocis, un altre lloc, una altra ciutat, un altre poble, si no espero, però no. I clar, per altre cantó, els científics tampoc saben quan això durarà. Vull dir que una situació una mica, aquesta incertitud, i això és una mica fomuda per la gent que està afectada per aquesta qüestió, els casos tòxics, no?
Clar, de fet, recordo que van ser, et deia, 7.000 persones les que van ser evacuades en un primer moment.
Sí,
has pogut parlar amb algunes, saps més o menys com han passat?
Sí, de fet, tinc un cosí que està encara... Dos cosins. Una que ja l'han solucionat, ja l'hem... va perdre això, la casa, la finca, el terreny, i aquest tenia tot en regla, l'assegurança i tal, i aquest ha cobrat tot el que s'havia de cobrar. Està en aquest sentit content. Però l'altre, doncs, diu que no, perquè no s'ha pogut accedir al lloc, doncs, que en tenia la casa, sinó a partir d'això, de la perspectiva de drons, però això, l'assegurança, nosaltres hem de saber si la casa està afectada o no va estar afectada i tal, i llavors estan fent com
esperant proves, certituds, per a veure si a partir d'aquí podem pagar o no. I llavors, mentrestant, clar, hi ha gent que encara està en hotels, vull dir, pagats per l'Estat, per el govern autonòmic d'aquí, però hi ha, encara hi ha, no sé quan exactament, però hi ha famílies que encara no han pogut accedir a... I ara, bueno, el que està fent el govern és, pues, intentar buscar llocs de lloguer, lloguers molt, molt baratets, mentre s'arregla definitivament la situació aquesta de la seva vivenda es pot accedir. No, vull dir, hi ha casos que no es podrà accedir mai. Estan ensorrades en 20 metres i això és irrecuperable. Llavors, qui a partir d'aquí, si es demostra això, perquè clar, alguns sí que tenien les escritures en regla, però altres no, perquè aquesta gent així de les zones agrícoles, en aquest sentit, no deixa les coses passar, no les té al dia, a l'hora, i llavors a partir d'aquí, doncs, és difícil, que l'assegurança no necessita demostracions, ells no les tenen, i s'han reunit aquí un consorci de notaris de totes parts d'Espanya, de Catalunya, han anat alguns, per a veure com poden arreglar aquestes situacions, si a partir, si no hi ha escritures, a partir de fotos antigues o de, com si usa, de factures d'electricitat o d'aigua, i estan en aquest sentit, estan en una lluita encara, a veure si demostren efectivament els seguros es creuen aquestes demostracions de ser factures o de testimoni foral o el que sigui, creïble, i això està en aquest procés, i hi ha gent encara sí, no s'ha resolt la seva situació.
Però és que, a més, Carlos,
sí, altres no.
A més, estic llegint que això s'ha provocat una especulació immobiliària, que em deies que es busquen lloguers barats, sí, però això, sobre el preu del sòl ha pujat espectacularment.
Sí, sí, i els lloguers. I això, sí, hi ha gent per tot, i llavors ha hagut de... Bueno, el govern aquí jo no sé si té, pot, però bueno, de moment ha aconsellat i ha insistit en no especular en aquesta situació, de gent que no pot, no té... Perquè clar, la gent que ha perdut aquestes finques o cases i tal, alguns sí que tenien finques en altres llocs, o bueno, tenien gent adinerada, o tenen familiars que els han acollit, els han protegit, però hi ha gent que no. I llavors, clar, que no tenen recursos.
Carlos, hem llegit que es calculen gairebé 1.000 milions d'euros dels danys que es va rebre.
Sí.
La partida aquesta, quina llista de coses podria sumar, de dir, home, tot això va en aquests 1.000 milions d'euros?
Doncs, bueno, la qüestió més important, primera de totes, és la qüestió humana, vull dir, buscar casa als que van perdre. Després ja venen, pues, la qüestió de restaurar la conducció d'aigua a les zones així que van ser tallades, no? Per exemple, aquesta zona de la costa de Portonao, perquè més enllà de Portonao, que està el que llaman el Remo, el Chacuer, i aquí hi ha una zona platanera important que aquesta no va ser afectada. Bueno, va ser afectada per el Cendra, però no va la plada no va arribar allà, i llavors, però sí que es van tallar les conduccions d'aigua. Llavors van fer les desaladores aquestes, però l'aigua de les desaladores sola no val. S'ha de barrejar en aigua normal, diguem-ho així. I ara estan fent així contra el llotge, doncs, conducció d'aigua, tubos, en aquest sentit estan treballant, però mentrestant algunes finques, clar, les plataneres necessiten com mínim un cop a la setmana d'aigua. I si hi ha molta calor, doncs fins i tot cada 5 dies. I clar, si passen aquests dies sense aigua, les plantes moren. I llavors, en aquest sentit, bueno, és jo diria, lo més important, a part de la restauració de les comunicacions per carretera. i bueno, pues, no sé a quina mida s'han dedicades unes partides a això, a la restauració de vivendes, a la reconstrucció de carreteres, a la reconstrucció de o subvencions a gent que ha perdut doncs finques de plàtans, d'aguacates o el que sea. Sí, suposo, no sé exactament el barem per decir esta partida, d'aquesta partida tants milions, això, tant millor, això no sé exactament. Suposo que ja estaran, hi ha una comissió que tindrà com una escala de valors, no?
Clar, fent les sumes. Carlos, tu recordes on eres quan explota el primer moment?
Sí, en estic parlant sí? A la casa meva a Tazacorte, sí. Estava assegut i ja se sabia que bueno, hi havia terratrèmols i vull dir, totes les indicacions, indicadors, anunciaven. El que passa és que jo penso que els científics no l'esperaven tan aviat. De fet, és una cosa que no s'ha insistit molt, però hi ha gent, això s'ha callat, perquè després les institucions de vulcanòlegs i tal van fer un seguiment i una previsió i uns consells que van estar força bé cada dia. Però l'explosió li va agafar en alarma vermella. No havien passat ni a la taronja, eh? Vull dir que això és... Vull dir que aquí va haver en tots els aparells que hi ha i previsions i tal, doncs, i a més els indicadors era que era sobretot l'inflament del terreny, la zona que estava al final d'explotar, doncs era evident, havia crescut la terra aquí. Vull dir que d'alguna manera les va agafar una mica...
Amb el pas canviat, no?
Sí, aquest que... Imagina't, no, ni en la taronja, ni en la vermella, però ni en la taronja estava l'alarma.
I 85 dies, Carlos, 85 dies seguits.
Sí, senyor, sí. Va ser una cosa que al començament va ser la gent... Bueno, i de fet, no, al cap de... No sé si el mateix dia o al cap d'uns dies es va parar. Va estar unes hores parat i que la gent deia, coño, què ha passat? Se tapo no, de la manera de parlar d'aquí. Se tapo no. I, clar, el que estava fent és com un procés i bueno, al cap d'unes hores va començar i, bueno, va durar fins, vull dir, 5 dies, sí.
I ara com el mireu, Carlos? Quan mires cap al volcà, hi ha com la por que hi torni? No es li té
bueno,
en compte?
Bueno, els vulcanòlegs diuen que, a veure, no descarten al 100%, però que és poc probable. El que passa que aquesta emissió de gasos, uns tòxics i altres no, això és normal, diuen, en un procés, i que aquest escalfament del subsol també, i que s'han d'esperar com mínim uns mesos.
Carlos Acosta, sabadellenca Illa de Palma, moltes gràcies per atendre'ns.
De res, i aquí estem al servei, i quan tingueu alguna pregunta a fer, alguna informació, doncs jo encantat de servir tant al meu poble, Tazacorte, com a l'alta l'adopció, que Sabadell.
Bé, doncs aquesta és la situació un any després d'aquesta erupció del volcà de la Palma. Demà en continuarem parlant amb els nostres tertulians. Ara de seguida ens hi posem amb la tertúlia esportiva.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda i saludem els nostres tertulians avui dilluns. Joan Riera, entrenador, el tenim a l'estudi de Sant Cugat després de 2 anys. Espera, que no t'hem sentit. Acosta't al micro. No, tenim un altre problema. Deixa'm que ara saludarem a la resta de tertulians mentre ho solucionem. Raül Chao, periodista, es troba a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda.
Tu sense problemes, no? Veig que entres en potència, eh? Molt bé.
Aquí sense problemes amb un gran tècnic com és Antoni.
Clar que sí. A nosaltres ens falla de moment la connexió, però ara ho solucionem. I anem a Terrassa. També rebem per primer cop aquesta temporada el Carles Silvestre, el nostre atleta de capçalera. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Com estàs?
Molt bé, molt content de tornar a parlar amb vosaltres. Perfecte. Mm.
Doncs avui parlarem d'unes quantes cosetes que tenim així previstes. Ja sabeu que sempre ens agrada analitzar l'última jornada de Lliga. Com veieu, tampoc no hi ha cap daltabaix, més o menys segons el previst. Ara, l'Espanyol de moment sembla que no se'n surt del tot. El Girona sempre apunta que pot fer alguna... Mira, el Joan es toca el pit. Joan, què?
El que havia dit abans. Afternoon, congratulations.
sempre fent, frases...
A part del Girona, sí. Principalment per l'arbitratge femení.
Ah. Ho han solucionat ja o no?
A priori sembla que sí.
Sembla. Bueno, de fet, han començat la Lliga, això vol dir...
Que te l'havies deixat, el que ens havies comentat. Que ens havies deixat anomenar l'arbitratge femení i el tenis.
Sí, és que hi ha moltes coses i tot no ens hi cabrà.
Som number ones del país d'Espanya i l'estat català amb esport. Jo crec que som tan solidaris amb esport que fem tanta fressa que ho guanyem tot.
Home, potser massa, no? Sí, ara t'has animat una mica.
Excepte el Madrid, que els té ben posats per guanyar el que vol.
Vinga, sí, parlarem d'esport femení, però ara t'ho explicaré. D'aquí una estona, ja veuràs. Encara no ens hem referit al Barça, que va complir amb el tràmit de guanyar l'Elx, amb un senyor que es diu Lewandowski, que afortunadament està al Barça fent gols. I vaja, que el Madrid de moment va xino-xano, va fent i acaba resolent la papereta, com qui diu, amb solvència, amb tranquil·litat. No sé, ja veurem. Jo crec que la pedra de toc d'aquesta Lliga serà quan arribi el primer enfrontament, que crec que és el mes d'octubre, el mes que ve, entre Barça i Madrid, no? Per veure com estan les forces d'uns i altres. Què us sembla?
Un entrenador català que s'ha anat al cel a l'època de Guardiola va dir pit i collons, i aquest és el Madrid,
pit i collons. Què n'opineu vosaltres? A veure, Raül.
Jo crec que serà una lliga molt, molt competitiva entre el Madrid i el Barça. Jo crec que estan fins i tot 2 o 3 passos per davant de la resta. És a dir, ahir el derbi es va veure el Madrid molt superior en la gran majoria del partit. Aleshores, serà una lliga que es decidirà per petits detalls, serà una lliga que s'anirà a més del 90 punts. Tornem una mica a la vella escola, no? Els Mourinhos, Guardiola, en el qual que qualsevol derrota, qualsevol empat pot decidir el triomf final. El Madrid sense Benzema, que hagi mantingut la ratxa i estigui continuant sumant victòries, és una gran notícia. I per el Barça, Lewandowski és el millor nou del món amb una gran diferència, i tenir un jugador així només pot donar-te punts i títols.
A veure, de moment els gols, els títols haurem d'esperar a veure si arriben, però tant de bo sigui així. Carles, com ho veus tu?
Sí, home, el Madrid va al seu. L'Ancelotti sap el que vol fer, sòlids a darrere. Han fitxat encara el Rüdiger, que els dona més solidesa, amb un gran porter, un mig del camp molt potent físicament, perquè ara el Pajarito els està jugant, i aquells dos, el Camavinga i l'altre, que té un nom difícil, estan jugant força bé. I si hem de sortir a la contra, sortim a la contra. Pilota llarga, el Vinícius, el Rodrigo, o el que hi hagi, i tenen aquesta particularitat, que en tenen una i a dintre. Nosaltres de vegades en necessitem més d'una, al Barça, per ficar-la dintre. I també dir una cosa, tenim el Lewandowski que els fa tots, però els altres no marquen gols. Mm. Sí, ara em diràs, 18 a la Lliga, un en contra, però com vinguin els partits serios, no contra els equips bons, el Dembélé no marca, repassem les estadístiques. El Rafinha, bueno, l'any passat 12 o 13 molt lits, però no marca. Al mig del camp no fa ningú ni un gol. El Busquets no en farà cap, el Gavi en farà 2 o 3. El Pedri, potser 6 o 7. I el De Jong, 4 o 5. Ens falta gol. Ens falta gol pels partits importants, per l'Elche,
sí, i us dic una cosa. Posem un Siri perquè no es lesioni el nou.
Sí, que no es lesiona el Lewandowski, esclar. Sí,
perquè,
clar.
Perquè si no el Barça patirà,
Tot i així, si em permeteu, hem fet un canvi de cromos que ho trobo supermal fet i negatiu totalment pel futbol, si volem gol. Hem canviat un jugador que s'ha anat a jugar a Bèlgica per un altre jugador que ve de València.
Ah.
Sí.
Hem canviat un Ferran bo per un Ferran que no sé qui ha guanyat calés aquí. Perquè realment sí. Aquest altre Ferran... No el veiem mai, no surt a solucionar res mai.
No soluciona.
I al canvi l'altre, el Juclar, que no entén com l'Espanyol se'l va deixar escapar perquè és un gran jugador, a més té gol, pues, què fan allà?
Fa golet, sí.
M'ha sorprès fins i tot que Ferran Juclar no hagi anat amb la selecció, és a dir, perquè el nivell que està demostrant tant a la Lliga Belga com a la Champions és un nivell molt alt, i que fa 4 dies que va debutar a primera divisió amb el Barça, que estava jugant a l'Espanyol a segona divisió amb el filial, evidentment, i és un jugador que apunta a moltes maneres. I un apunt, Carme, abans estava dient lo de Lewandowski, que és tal qual, és a dir, vam veure el partit davant el Bayern de Múnich on Lewandowski no va tenir el seu dia i el Barça no va marcar cap gol. Llavors és totalment d'acord amb el que estava dient el company.
Sí. Ara parlarem també de la selecció, però deixeu-me abans que fem un apunt sobre aquest comportament que va tenir una part de l'afició de l'Atlético de Madrid en el partit d'ahir a casa davant el Real Madrid, que, bueno, una colla, suposo que sense gaire seny, es van dedicar a cridar i a insultar a Vinícius, el jugador del Madrid. Ho van fer fora de l'estadi, amb la qual cosa es pensaven que es podrien estalviar doncs alguna multa, alguna sanció, no sé al final, perquè sembla que la Lliga s'hi ha posat i denunciarà aquests crits racistes, però de totes maneres aquestes alçades de la pel·lícula és que ens hem begut l'enteniment. De què serveix tot això? De què?
On està l'enteniment?
On
està l'enteniment? Quin equilibri
no,
podem
dir?
Quina
begut?
Línia és la de l'enteniment? Això està clar. Al Vinícius li va a la marxa, com al Neymar. El Neymar li va a la marxa que li cardin patades. I les faltes del Vinícius li va a la marxa que el públic es fiqui amb ell.
I li agrada provocar,
i
també.
I li agrada provocar, home.
També, tot s'ha de dir. Però...
Un 10.
Però?
Un 10 pel Vinícius, un 10 pel Madrid, perquè té un jugador que és un jugador que marca la diferència a nivell d'exaltar el públic. És el que pretenien. Tot i així, abans de començar el partit, si em permets, jo sabia que guanyaria el Madrid, La meva aposta moral i mental era el Madrid. Perquè l'Atlètic no li arriba, no arriba.
No li està, aquest any no, no està arribant, no arriba, ni al Madrid ni en altres compromisos.
No
més a punt sobre el tema aquest de part de l'afició de l'Atlético.
És lamentable, no? És a dir, escoltar això en un, ja sigui fora d'un estadi o dintre d'un estadi, està fora del lloc totalment. I a més, on que hi ha moltes càmeres i tot el que digui sortirà d'una manera o una altra. A més, això que els crits racistes fora de l'estadi, però és que a més dintre del Metropolitano es van escoltar amb Vinícius Moreté, és a dir, coses així que no es poden escoltar. Ara aquí hi ha la pregunta, la Lliga actuarà? La Lliga tancarà una part de la graderia de l'estadi de l'Atlético de Madrid? Això és la pregunta que ens haurien de fer.
Sí, hauria d'actuar perquè si no actua es anirà perpetrant això i no hi haurà manera. Sempre hi ha aquest corpúscul de minoritari, però hi són, però en tots els aspectes de la societat, ho veiem cada dia en un bar, pel carrer, amb les mirades, amb algunes coses, bueno, que jo veig amb magrebins, amb negres, amb... Hi ha la gent, hi ha una part que el racisme el porten a dintre, tothom és una mica racista, i aquests, bueno, doncs exploten allà al camp, que es pensen que amb l'anonimat doncs se salvaran, i no, perjudiquen a l'entitat, bueno, i ells mateixos queden com el paper d'estrassa. Vull dir, la Lliga ha d'actuar i tancar camps i tancar coses i multes fortes, i a veure què passa, a veure si llavors les juntes amb aquests socis o no socis, no sé si ho són o no ho són, doncs els suspèn el carnet o fa alguna cosa. S'ha d'actuar així, perquè hi ha càmeres i suposo que els tenen vistos més o menys els que van cantar tot això.
Doncs a veure si actuen, perquè clar, si no és com dir, escolteu, podeu anar fent, tranquil·lament, que aquí no passa res. I això és el que no ha de passar. Parlem de la selecció. Ara hi haurà 15 dies sense Lliga, que dius, ostres, ja, Sant Tornem-hi, no? Ara ja ens han tallat
el... Com a capellà diria un sacrilegi.
El rotllo, ens han tallat el rotllo.
Si fos capellà diria un sacrilegi fer això.
Ja, sí.
Bueno, han inventat aquesta competició.
Sí, però a veure, quin sentit té fer una competició com aquesta, la National
League? Cap, amb la mà de partits que hi ha i tot això, cap.
I més d'aquí un mes i mig que torna a parar tot.
Sí, hi ha un mundial.
Només tenen un objectiu, que és omplir-se la butxaca, no? És a dir, no hi ha cap altre motiu. Sí, sí. Però a més, aquesta aturada és que no té cap mena de sentit. Està començant tot, fer una aturada ara, si vols fer-la, utilitza la finestra abans del Mundial, és a dir, utilitza les dues setmanes abans del Mundial, i aleshores aquests partits també et poden servir de preparació per preparar el campionat. Però ara, enmig de la Lliga, que la Lliga està començant a començar, la Champions, ara mateix no,
talla el ritme,
està tot fora
talla el ritme.
Totalment.
El Benzema li ha bé per recuperar-se aquest temps de descans.
Sí. I alguns per replantejar-se una mica com va l'equip i intentar posar solucions, no?
Això, vostè diu que enganxat, és enganxat amb la meva primera.
Clar, però si resulta que equips com el Barça perden una bona part del gruix de l'equip perquè se'n van en aquestes convocatòries
ja
de seleccions,
com tornen.
Ja m'explicaràs tu com s'organitza un per treballar.
Compte amb les lesions, ara.
Sí, això és una altra història. Vaja, direm i recordarem que les dues
jo
cites...
Jo s'acostaria al Lewandowski perquè no anés amb la selecció.
ui.
Ho dic amb carinyo, perquè no se lesioni. L'enviaria a Mallorca, que li agrada molt anar a Mallorca, perquè no se lesioni.
Doncs mireu, el dia 24 a Espanya jugarà a Saragossa contra Suïssa i el dimarts 27 a Braga contra Portugal. Els dos partits es jugaran a 3:15 de 9 i ja m'explicareu quin premi els hi donaran els que guanyin aquesta National League, que com deia el Raül, doncs ja sabem per què és i no té cap mena de sentit. Sí, els jugadors
també cobren, els jugadors també cobraran,
sí, però també, però no són màquines, són persones, i clar, després no podran rendir quan hauran de rendir pels seus clubs, per exemple.
Hi ha alguns que jugaran descansats, el Jordi Alba jugarà descansat.
Sí.
Hi ha uns quants que van a la selecció que estaran molt descansats, no només Jordi Alba.
Ja
heu vist com ho he dit.
Molt bé, anem per un altre dels temes d'actualitat. Ahir a la tarda jugava la final de l'Eurobàsquet i Espanya, que sorprenentment es va colar a la final davant de França. Jo no sé què és el que ha passat en aquesta competició, que al final Espanya s'ha trobat a la final i, ostres, i aconsegueix l'or quan no era de les favorites.
Jo, si em permeteu, aquí jo no sóc corifista, però aquí li dono la raó al corif. Quan li va dir als jugadors salir al camp i disfrutar, doncs ahir els germans i companyia van sortir al camp a disfrutar. Un dels germans, el Willy, sembla que era el Willy, va fer 7 triples.
Sí,
on s'ha vist això, que un equip de la Roja, de bàsquet, faci 7 triples un mateix jugador? I els francesos no sabien on ficar-se. A mi, les cares de l'entrenador de França, no sabia si morir-se.
Sí, sí.
Això
jugat,
és la clau.
Han jugat sense pressió.
Sí, aquí és la clau.
És un equip que dèiem que es renovava, que estava en fase de transició, havien plegat els Gasol, el Ricky Rubio, el Llull no hi era, en fi, transició, bons jugadors, però encara poder alguns amb falta d'experiència,
Hi ha algun que no sabia, hi ha algun que no sabia on estava Almeria?
No, el Brown aquest, o... aquest l'han seleccionat, l'han nacionalitzat ràpid. I a més han estat un pèl de sort amb el tema cruces, que se'ls han eliminat algunes seleccions, per exemple l'Eslovènia del Dončić, ningú s'ho esperava que caigués. Doncs ha caigut i que t'aclac.
Amb un equip que després va perdre per 41 punts en França.
Sí, exacte. Vull dir que... bueno, els creuaments són així, des de cara al creu, mira. Ara, més... jo hi vaig veure el tercer i quart quart i em van agradar, van jugar força bé.
Vas veure la part bona, i al final,
sí,
guanyant.
Sí. Sí, sí.
Raül, vinga.
El més important d'aquest grup és que fa els partits més dolents els fa a la fase de grups. En aquest cas van perdre contra Bèlgica, i després arriba els cruces i allà no fallen, és a dir, no és com a Eslovènia, que va perdre la seva oportunitat amb una Polònia que va fer un partit increïble, però després arriben les semifinals i la final i perden la seva oportunitat. Aleshores, al partit de la final hi ha una clau molt important, que evidentment els germans Hernán Gómez, sobretot Juancho, amb aquests triples va ser capital per la victòria davant França, però aquí hi ha un home i senyor que té una medalla importantíssima en aquest títol,
sí,
que és Escariolo, que és Escariolo, és a dir, fer jugar aquest equip d'aquesta manera, un equip totalment nou, és increïble, és a dir, és apostoflant.
Però, sí, escolteu una cosa, aquesta medalla d'or ara sí que els hi posarà pressió, perquè han arribat al sostre d'aquesta competició. En una pròxima convocatòria, digue-li Eurobàsquet o digue-li el que sigui, a nivell de selecció, ja els estaran esperant.
Ja, sí.
La història, home, ja, la història canvia, no,
Sí, sí, no serà tan fàcil. Però, bueno, tenen aquest coixí el tenen i aquesta medalla ja no els hi treu ningú. Vull dir que ara sí, els esperaran, és clar, els esperaran, i l'exigència serà com a mínim semifinales, i, bueno, és clar.
Hi ha algun jugador, si em permets, de la Roja, que es queixava que el van desconvocar a última hora, i com és que havien convocat aquest invent d'Almeria, a Brown. Es queixava, dir, bueno, però això és com tot, com el futbol. Jo recordo sempre un jugador que va anar al Barça, que era, se li deia el jugador de los dibujos animados, si tu recordes, l'Aleta, segur que ho recorda l'Aleta.
Sí, el Romario, no?
El Romario, que anava a córrer per la carretera de les Aigües. I el Cruyff deia, mentre meta goles, que se va a córrer i a buscar rovellons. Ja m'has entès, no? Pues sí, què va fer el Brown? Va ser el number one, a part dels dos germans.
El Brown, ja t'ha ajudat bé, sí, sí.
Digue, bueno. Raül, tenim equip, vull dir, ja hem passat pàgina dels germans Gasol. Bueno, Ricky Rubio, perquè estava lesionat o no recordo exactament.
Sí, Ricky Rubio va patir una lesió del genoll de llarga durada, i que el tindrem segur que al Mundial, que hem de defensar títol, no?, perquè van guanyar a Xina i ara en toca a Japó, crec que és, i Filipines, i allà serà un torneig també difícil, com deies, que ara no serem la Cenicienta, no? És a dir, ara ja ens tindran tothom amb un gran pes dintre del campionat, però jo crec que també és positiu pels jugadors, és a dir, els jugadors ara també s'ho han de creure que poden fer aquestes coses, és a dir, ahir Escariolo ho deia, és a dir, l'únic que des del principi del torneig deia que podien guanyar el campionat era Ousmane Garouba, és a dir, un jugador que és del 2000, llavors això parla molt, és a dir, a més, Joel Parra de la Penya, que és del 2000, Pradilla... Són jugadors molt joves que tenen una llarga carrera per davant, i a més comandats pel capità Rudy Fernández, que 37 anys i juga com juga, és, et deixa sense paraules.
Ho heu dit, ara sí que tindran pressió, perquè fins ara anaven a disfrutar, però ara ho heu dit molt bé, ara tindran pressió perquè ara tenen un títol que solventar.
Per cert, que a la llotja de l'Allianz Arena a Berlín hi havia el president del govern, el Pedro Sánchez, que va felicitar l'equip, evidentment. Ja sabem que li encanta, li agrada molt el bàsquet, i ell havia jugat, em sembla.
Sí, home, sí.
I
no, amb el Cai d'Atenes, no, va jugar amb el Cai d'Atenes.
No s'ho va voler perdre. També van rebre la felicitació del rei Felip. Però ara anem a l'altra notícia. Ho dic perquè la setmana passada ens vam quedar sense temps i no ho vam poder tractar. Fa un parell, un parell de setmanes, la selecció, la femenina i la masculina waterpolo, van aconseguir medalla a l'europeu de waterpolo. Les noies van aconseguir el tercer títol europeu i el segon consecutiu. I estaven molt emprenyades perquè, clar, aquí ningú no les va reconèixer, i li van fer algun tuit al senyor president, que va felicitar la selecció espanyola de bàsquet, Y va a decir, digo, por si no se había enterado, ayer fuimos campeonas de Europa y nuestros chicos hoy terceros de Europa. ¿Qué costa si tens a un ministre, si tens a un ministeri, si tens a gent que treballa en l'àmbit de l'esport, al govern, que algú se'n recordi i estigui per la labor? Què costa?
Amb el ministre d'Esports, que li agrada molt la festa, que és català, precisament. Bueno, ja no sé si és català.
No, és que aquí és una patinada, perquè, a veure, jo, que el senyor president li agradi el bàsquet i que vagi a veure una final, perfecte, però, escolta, això no t'ha de fer descuidar la resta.
Un ballaruca.
I a més, que suposo que les seves xarxes socials no les controla ell, sinó les tindrà un community manager que fa els tuits. Llavors, és que no costava absolutament res. I a més, que tant la selecció de waterpolo, tant la masculina com la femenina, porten anys i anys donant èxit a tothom. Llavors, és que és el mínim que es mereixen per part del president del govern.
El mínim. I si no és el president, doncs que sigui el ministre, però que algú... Home,
el ministre d'Esports o el català, com es diu, ara no em diu el nom.
El Miquel Iceta.
Iceta.
El Bellugues.
Aquest n'ha fet esport en sa vida.
Heu vist el Polònia? Vosaltres heu vist el Polònia?
Algunes vegades, sí. Doncs ja està, allà queda. O Ballaruca.
Quina llàstima. I aprofitarem també, si voleu, per estirar de les orelles a la premsa, als mitjans de comunicació, en general tampoc no deixen gaire espai per aquestes victòries destacables. Però vaja, aquí cadascú ha de complir amb la seva penitència, eh?
Ja. Els esports minoritaris només tenen record en els Jocs Olímpics.
I si són minoritaris i a sobre són noies, encara pitjor.
A part del Girona, torno a repetir que és com he començat. L'arbitratge femení ho han lograt. Tenim futbol femení, que estic enamorat.
Joan, Raül, Carles, se'ns ha acabat el temps. Us espero una altra setmana. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Adéu, trempats.
Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
A la residència i centre de dia La Torreta Eixample del Prat, cuidem les persones grans perquè, en el seu dia a dia, tinguin la millor qualitat de vida.
Yo estoy soltero y entonces estaba yo, tengo mi piso y estaba yo solo en mi piso, yo me hacía todas las cosas. Yo me la fregaba, yo me hacía mi comida, yo iba a comprar y lo hacía todo. Pero ahora ya, pues ya me costaba las piernas y eso, y ya decidí de venirme aquí.
Residència i centre de dia a La Torreta, Eixample del Prat, perquè la nostra il·lusió és cuidar de les nostres persones grans. Vine a conèixer-nos. Estem al carrer Jaume Casanovas 243, al nou barri Eixample Sud del Prat, o visita la nostra web residenciaslatorreta.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up a mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els pares Lluís Rodríguez Alonso. La 19a trobada de dones al Prat ha girat al voltant de recuperar la consciència corporal i el plaer. Un dels eixos centrals de la jornada ha estat la conversa titulada Sexualitat i plaer a càrrec de Mireia Dardé, doctora en psicologia, terapeuta gestal i corporal. A la xerrada ha exposat com les dones han estat relegades a un segon pla en termes de desig i com això té efectes en el desconeixement del propi cos i d'allò que vol cada dona. A més, ha assenyalat l'estrès causat pel ritme de vida que portem.
En la mida que treballem el cos, podrem sentir que si estem en el cap i en l'estrès és el pitjor enemic de la sexualitat i del plaer. I vivim, bueno, ara amb la pandèmia ens han relaxat una mica més, però abans vivíem a tope, no? Estressat vol dir cortisol, vol dir protegir-se, no vol dir res de sentir. I si no sentim, no sabem quines són les nostres necessitats i no les podem dur a terme, no?
Una conversa que s'ha complementat amb quatre tallers simultanis que han tingut el cos també com a protagonista. Els actes al voltant d'aquesta jornada encara continuen.